Bona tarda, senyors i senyors. Comencem, són les 3 i 7 minuts. Bufem espelmes, no parem aquests dies, no parem de celebrar aniversaris, a falta de celebrar triomfs futbolístics. Divendres, 30 anys de les primeres eleccions democràtiques, i avui dues commemoracions, els 100 anys de l'Institut d'Estudis Catalans i un any del referèndum de l'Estatut. L'Acadèmia de les Acadèmies ja fa 100 anys que treballa perquè Catalunya sigui terra de reflexió, perquè el pensament català en tots els àmbits, científic, lingüístic, faci que idees i llengua no sigui només per la intimitat, sinó que ens faci ben universals. Al costat dels 100 anys de l'IEC, un any del nou estatut, ben petitonet, ben bufonet, i aquí sí que necessitem fruits que ens diguin que és una bona eina de treball de cara al futur. Els 100 anys de l'IEC han donat els seus fruits amb el temps, però la política necessita fruits primerencs. Les necessitats i el ritme són ben diferents en l'àmbit acadèmic de l'àmbit polític. Són diferents i més accelerats. Avui és l'aniversari del referèndum de l'Estatut i el conseller d'Interior i de Relacions Institucionals, Joan Saura, en la declaració institucional que ha fet, ha reclamat concrecions per part de l'Estat. Anem bé, però volem anar millor. I d'entrada, concrecions amb rodalies, que és allò més pròxim, més immediat, que és allò que es pot desencallar i que de retruc pot demostrar que encara que no tot potser vagi sobre rodes, està ben encarrilat i pot fer que, a més de bufar les espelmes, tastem tots plegats una mica de pastís. A l'oracle d'aquest dilluns 18 de juny hem convidat l'Oriol Homs, president de l'Associació Catalana de Sociologia, filial de l'IEC. Acaben de presentar l'anuari Societat Catalana 2007. Bona tarda, Oriol Homs.
Bona tarda.
Gràcies per ser amb nosaltres. Ell s'acaba de saltar, de fet, el dinar que hi havia per commemorar aquests 100 anys. Per tant, li hem d'agrair especialment, però vaja, hi haurà més actes. Aquesta tarda hi ha una conferència de l'Albert Balcells. A 7:45 del vespre es farà una conferència commemorativa dels 100 anys de la creació de l'IEC, que va tenir lloc el 18 de juny del 1907 a càrrec de l'historiador Albert Balcells, membre de la secció històrico-arqueològica de l'IEC, un acte amb la presència de l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. I a aquesta hora, justament, presidit per Pasqual Maragall, es fa a Tribuna Barcelona un acte de commemoració, un dinar, conferència, col·loqui, amb presència del president de l'IEC, Salvador Giné. Com dèiem, però, nosaltres tenim l'Oriol Homs, president de la Societat Catalana de Sociologia. El passat 30 de maig presentaven públicament l'obra Societat Catalana 2007, un anuari que pretén radiografiar per primera vegada l'estat de la societat catalana. L'estudi inclou l'anàlisi d'alguns dels fets més rellevants que han passat a Catalunya durant l'últim any, com l'aprovació de l'Estatut o l'evolució de la immigració. Senyor Oriol Homs, quina conclusió global esteu d'aquesta anàlisi, d'aquest anuari? Perquè vostè deia que evidencia, en tot cas, que l'any 2006, que hem deixat enrere, ha estat un període de canvis profunds a Catalunya.
Sí, sí. Crec que ha sigut un any mogut, un any que a nivell polític doncs, hem tingut un debat en profunditat entorn de la reforma de l'Estatut, però també tenim un altre element de canvi important, de més llarga durada i de més impacte social, que és tot el procés d'integració de la immigració que va arribar al país.
Aquest fenomen de la immigració figura entre les principals preocupacions dels catalans, diu l'anuari. És bastant alt el procés d'integració, tot i que en el seu increment provoca algunes reaccions de xenofòbia, ja dieu, no?
Sí, això és lògic. No podem esperar que un procés tan important i tan voluminós d'arribada d'immigrants es faci sense cap problema, sense cap tensió. Per tant, tot el procés d'integració, que jo dic a grans trets, doncs està fent bastant bé, però en canvi això portarà en certs llocs concrets conflictes com hem estat veient els resultats de les eleccions.
De les municipals,
municipals no? Per tant, què vol dir? Que té molt a veure amb com es visqui i la relació que tinguin els ciutadans amb els immigrants i com ho viuin, com visquin aquesta relació. Això fa que en uns llocs sigui més explosiu, però sobretot allà on hi hagi algú que intenti capitalitzar aquesta tensió.
Saludem els tertulians d'aquest oracle d'aquest 18 de juny, l'Enric Hernández, subdirector del periòdico. Com estàs, Enric?
Molt bé, bona tarda.
T'has refugiat a Catalunya per defugir del que no hi haurà l'anuari 2008 de la societat catalana, és a dir, una lliga més del Barça. Has marxat de Madrid?
Ja he marxat abans. La veritat és que tenia bastant coll avall que això havia de passar. M'estimava més estar aquí, efectivament, exiliat durant uns dies, perquè ha estat insuportable. Tu que ho has viscut en allà, has viscut de tots colors, saps que una victòria del Madrid sent catalana allà és la pitjor cosa que pot passar a Madrid.
Ramon Tremosa, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
En Ramon Tremosa, economista, aficionat a culer, també. La teoria econòmica deia que no podíem guanyar, tot i que els números...
Bé, jo tenia descomptat de fa ja diverses setmanes que no,
també,
que no faríem res de bo, no? En tot cas, aquest any els catalans, ara que fa un any del referèndum, no tindrem victòries blaugranes amb les quals evadir-nos de la dura situació que patim quan s'anuncien retards en trens i quan... els desplegaments que s'havien de desplegar encara dormen,
ja en parlaré,
són dels justos.
No comencis
jo m'apunto a la teoria del realisme real i per
Madrid,
tant
clar.
El Real Madrid.
Exactament, no? I ara no tenim ni tan sols el Barça per anar omplint pàgines i camuflar, diguem-ne, la sensació de crisi de país que tenim tots, no?
Mm-hmm. Lluís Racionero, com estàs? Bona tarda. Tu t'has decantat més pels toros?
No,
si t'haguessin donat aquesta...
Home, jo hi hagués anat als toros.
Hi hagués anat a veure José Tomás?
Sí, el que passa és que jo ja fa més d'un mes i mig que ho vaig deixar estar. Ja ho vaig
donar al futbol.
Ho hem llançat d'una manera... Li hem regalat absolutament al Madrid una cosa que no podia guanyar de cap manera. El Madrid però no juguen a res. Mm-hmm. I nosaltres sí juguem. Però un dia fem 5 gols i l'altre no en fem més que un, m'entens? I no, així no va, això no va. Així.
Els regals es fan però no es tornen mai. Nosaltres hem regalat la Liga i no l'han tornat. És a dir.
No, esclar. Mm-hmm. No. En l'estudi sociològic no hi entreu amb això? Aquestes passions de futbolística, la torera?
No, potser ho haurem d'entrar-hi aquest any, perquè doncs, el 2007 potser haurem de reflexionar sobre això, però el 2006 va passar més tranquil·let. Mm-hmm.
El fet que 19.000 persones omplin la plaça de toros de Barcelona veient José Tomás... Què us fa dir? A vosaltres, vaja, no tu, però l'editorial del periódico provoca reflexió avui, eh?
Home, jo crec que tots plegats hem de reflexionar, no? També La Vanguardia va fer un ampli desplegament ahir sobre aquest tema, no?
Sí, bueno, i avui.
I avui, no, però ahir, que
per
era la vigília i tal. No, clar, aquesta és la pregunta, no? Però jo trobo interessant, és a dir, jo...
Perquè és un art.
Però per què a Barcelona sembla ser... Per una banda, hi ha un corrent crític contrari amb la tauromàquia, sí. Però per l'altra banda, és veritat que el negoci no ha funcionat. Jo tinc la sensació que ha tingut molt més a veure amb la gestió dels Balanyà, amb un intent de convertir la Monumental més en una plaça de toros turística, en una plaça de toros que traslladi el que és aquesta afició a la resta de la península. I jo crec que això ha motivat també un descrèdit de la tauromàquia a Catalunya. Jo crec que hi ha una, no sé si minoria o majoria, però sí que hi ha una afició suficient per mantenir aquesta afició. A banda del que jo em pensi, a mi no m'espoiraran especialment els toros, però sóc bastant respectuós i trobo que coses com les d'ahir, a banda de tot aquest pont aeri de celebritats que venia de Madrid, que semblava que...
El president d'Espanya Aguirre, fins i tot,
no? Sí, sí, que també era un punt d'afirmació espanyolista, no? Semblava que vinguessin aquí a demostrar, escolta, nosaltres us estem imposant, cosa que jo crec que no és cert. Històricament a Barcelona hi ha hagut tradició, sí, i jo crec que alguns moviments que va fer Esquerra, Iniciativa, l'Ajuntament, aquell intent de declarar Barcelona com a ciutat antitaurina... A mi és que les ciutats anti-re en general no m'agraden, eh? I a més genera una sensació de victimisme per part d'un sector que no fa mal a ningú.
No voleu dir que això dels toros no és un tema d'una generació? I que per tant, doncs, va esmortalitzar...
És biològic, vols dir?
Sí.
És una afició biològica.
Més o menys.
No, però suposo que va per persones, no? A les ventes i a gent de tota manera. I ahir hi havia Canal Sur que retransmetia aquesta corrida de toros per la televisió andalusa.
Sí, i a Olot sempre hi ha hagut molta afició.
Sí, sempre.
Els braus, oi que sí?
Sí, però ara?
Sí. Que sí. Ara no ho sé.
Ara ja no.
No hi vaig.
A la plaça ja perquè la demanda de mercat era nula.
Jo el que volia comentar és que aquesta gent que fa manifestacions contra els toros, i em sembla molt bé, però es veu que no han vist com estan les vaques a dins de les corts, que estan tota la vida allà tancades i ningú fa manifestacions, i no han sentit cridar els com es diu, els...
les associacions en defensa dels animals.
Les petites, quan les separen de la mare, que jo la sento bramar un dia i mig allà dalt, quan ho fan. I tot això, lo dels animals és una assignatura pendent que tenim els éssers humans. El que fem amb els animals és terrible. Gallines, tocinos, vaques, tot això. És tan dolent com una corrida de braus, o sigui, que s'ho plantegin també. Tindrem de menjar cols.
Tu no ets...
No, jo no sóc... Jo respecto molt les tradicions del sud espanyol, tot i que...
I del sud de França.
I del sud de França, que és el nord de Catalunya. O sigui que...
Al tanto, a m'introduir elements identitaris amb aquest debat, que igual ens equivocarem, eh?
Ara, jo...
Hi ha dos debats, o el patiment dels animals...
Sí.
O Catalunya versus Espanya, per entendre'ns.
Jo he fet un curset de sevillanes.
Sí o no?
L'he fet a Gràcia, en català, sí, precisament. Perquè jo m'acosto a les sevillanes com un suec s'hi acosta.
Vamos por la quarta.
L'espectacle em fascina, no? I ara, això no treu que la distància entre el meu folclore i el folclore de Sevilla sigui com la que hi ha entre un suec
si
i un afganès.
És gran defensor del poeta torero, Màrius Torres.
Màrius Torres era torero? No fumem.
No, era el Mario Cabré, el torero. Que era el d'Òlio de la Magarne.
Aquí, home, no es pot confondre la població d'aquesta manera.
Els Màrius. Molt bé, doncs deixem els toros i deixem la poesia.
Ignacio Sánchez Mejías era l'altre torero intel·lectual, amic del García Lorca i escriptor.
Només volia acabar dient, a veure, jo no sóc anti-espanyol, sinó que moltes coses del folclore i la cultura espanyola m'agraden molt. Distingeixo molt clarament la gent dels aparells centralistes de l'Estat, el qual considero el meu enemic principal i el que va anar a ser el futur dels meus fills i amb el qual intento emprenyar tant com puc, no?
Però escolta,
no confonguem, que hi ha qui vol barrejar tot amb el mateix sac, i aquest noi
no,
és antic.
Però és que no tindríem
si
de
tinc
dir.
Grans amics a Córdoba i vaig anar a l'Expo de Sevilla amb un cortí, sí. Quan vaig passar bomba, ara això no treu...
Però escolta, no hi ha, per definició, no hi ha folclore espanyol. Hi ha folclore aragonès, folclore gallec, folclore andalús...
No, ja ens entenem.
Però espanyol no, eh?
Aquell folclore que és l'únic que surt als canals espanyols i surt... Sí.
Per regions. A l'exterior sí que
projectat com a tal.
S'ha construït el flamenco espanyol. El flamenco i els toros, clar.
Deixem els toros, deixem el futbol, que té un regust, de tota manera, té un regust d'una altra època, i parlem amb l'Oriol Homs d'aquest anuari. Fem una petita pausa publicitària per veure si traiem un soroll que se'ns està clavant a les oïdes i abordem, justament ara que estem d'aniversari, el que és aquest primer any de referèndum de l'Estatut.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Anna de Codorniu presenta Úniques, Carmen Linares, la gran dama del flamenc. 20 de juny, Palau de la Música Catalana. Entrades a la venda a Teleentrada, 902-10-12-12 i taquilles del Palau. Hi col·laboren La Vanguardia i TV3, emissora oficial i KTFM.
Si vols anar a les Balears, continua sentint aquest anunci. I si et vols emportar el cotxe, agafa paper i llapis, perquè ara, reservant el teu viatge amb Acciona Transmediterrània, et pots estalviar fins a un 40% del bitllet. Vés-te'n en alta velocitat, viatjant amb el cotxe i tot l'equipatge que vulguis. Informa-te'n al 902 45 46 45, a la teva agència de viatges o a transmediterrània.es. Acciona Transmediterrània. Aquest estiu, molts més vaixells, molt més ràpid.
Empresa sòcia d'Expo Saragossa 2008.
Del 29 de juny a l'1 de juliol, vine al Festival Jean León.
Sergi López i Ramon Madaula encapçalen el cartell del nou Festival Cultural del Penedès, Jean León.
Vine a Torrelavit a gaudir d'aquest festival amb la figura de Jean León en un entorn envoltat de vinyes.
Entrades a la venda a Servitiquet i al centre de visites Jean León de Torrelavit.
A Hipogegant hi trobarà els millors matalassos. Matalassos que li donaran la millor comoditat i confort i l'ajudaran a resoldre i curar els problemes lumbars i les grans molèsties a les cervicals.
Fixi-s'hi, matalàs viscoelàstic de matrimoni de 20 centímetres de gruix, 299 euros.
A Hipogegant, sens dubte la millor qualitat a preus sense competència.
Girona, carretera Barcelona 246 i també som a Terrassa, Granollers i Vilanova i la Geltrú.
A mi m'agrada molt anar a l'Aquadiver de plata d'arbre i un guatre guarda lliure de mar perquè m'ho passo molt bé i banyo a la piscina d'onades.
Doncs el meu pare és molt valent i baixa pel camí cafè.
La meva mare diu que així pot tenir el sol mentre jo pego un frigo.
Doncs els meus iaios gaudeixen de la muntanya russa d'aigua.
Aqualibera, platja d'arbre i guatre guarda lliure de mar. Els teus parcs aquàtics. Els nens sempre diuen la veritat.
Prim Llombart i el seu fill Itram arriben a Besalú un dia de mercat. Embriagats pels sons i les olors de la capital, s'endinsen en unes sensacions que ja no oblidaran mai més.
El pont dels jueus, de Martí Gironell. La novel·la que et convida a descobrir el Besalú medieval. El pont dels jueus, un llibre de Columna Edicions.
Aquest estiu calça't un buit, enganxa't al buit, recorda el buit, apunta't un buit, submergeix-te al buit, planta't un buit, encén-te un buit. Amb Balcón Viatges aquest estiu viu el buit i paga per les vacances un 8% menys amb la teva visa al Con. Al Con pot. Al Con Viatges, la forma més intel·ligent de viatjar.
Sidra irlandesa Magners. Només cal posar-hi gel i servir-la. Perquè el millor de la calor és poder refrescar-se. Sidra irlandesa Magners. El temps que et dediques a tu. Beu amb moderació.
Catalunya Ràdio. L'escoltes, la sents.
Podeu enviar els vostres missatges a oracle@catradio.cat i des del mòbil Cat Oracle al 7033.
Ara sí, ja no tenim un soroll que ens amoïnava en la conversa que mantenim l'Enric Hernández, el Ramon Tremosa, el Lluís Racionero i l'Oriol Homs, president de la Societat Catalana de Sociologia. Tenim la Sílvia Creus amb nosaltres. Sílvia, com estàs?
Bé, bona tarda.
Bona tarda. Amb la Sílvia obrim ja la lectura de digitals, perquè justament un, si més no, d'entrada ja ens servirà per seguir parlant amb l'Oriol Homs d'un dels aspectes d'aquest anuari. I és el que fa referència justament a la celebració d'aquest primer aniversari del referèndum de l'Estatut, Sílvia.
Doncs diu la Malla que avui fa un any de l'aprovació de l'Estatut i el govern català vol enviar un missatge contundent a Madrid. No s'acceptaran més demores en l'aplicació del text ni pel que fa a les inversions ni tampoc en els traspassos previstos de competències. Tot i que l'executiu català es mostra prudent en les seves demandes per evitar negatives directes, no està satisfet amb el ritme del desplegament i vol augmentar la pressió sobre el govern espanyol, sobretot després que Esquerra reclamés a Montilla que sigui més incòmoda en la defensa dels interessos catalans. D'altra banda, i en aquest sentit, Jordi Pujol ha dit en una entrevista a l'ABC que Zapatero va enganyar tothom en la reforma de l'Estatut, que segurament no es donaven les condicions per una reforma estatutària profunda i que, en realitat, l'objectiu de l'Esquerra no era l'Estatut, sinó crear el tripartit deixant a Convergència fora de joc. Pujol diu que els socialistes catalans donaven per fet que el PP guanyaria les generals i que en aquest context exigir un nou estatut era la seva arma.
Doncs dèiem això, primer aniversari, el conseller Saura ha fet aquesta reflexió de que les coses van bé però necessitem que tots plegats que vagin millor i s'ha fixat ja el dia 17 en què hi ha reunió de la comissió bilateral perquè a veure si com a mínim es pot desencallar la qüestió de Rodalies. Oriol Homs, vosaltres constateu també en aquest estudi, en aquest anuari, que l'Estatut és un nou indicador de les profundes transformacions de la societat catalana, no? I que aquesta abstenció que també l'ha anat acompanyant també és un indicador, no?
Sí, jo crec que a vegades no en som prou conscients de com ha canviat i com està canviant i com sembla que canviarà la societat catalana, perquè el dia a dia estan plens de temes interessants i a debatre i no ens donem compte d'aquests canvis més profuns. Però jo diria que estem en una societat que ha canviat radicalment des que vàrem acceptar tots plegats doncs aquest lema de que som catalans tots els que viuen i treballen a Catalunya. I això ens ha donat una realitat social diferent on la identitat i la posició de Catalunya respecte a Espanya es viu de forma diferent. I, per tant, plantejar l'Estatut en un moment que, com es diu, doncs, potser no era el millor moment, doncs s'havia d'haver afinat molt més amb l'estratègia de reforma d'aquest Estatut. I, possiblement, n'hem d'aprendre dels perquès hi han hagut els problemes. Jo crec que estaríem satisfets si som capaços d'aprendre el que no s'ha de tornar a repetir i com s'hauria de fer millor un replantejament d'aquesta relació amb Espanya. Per exemple, no n'érem prou conscients, doncs, del fort pes i del fort poder que té no solament els nivells polítics, sinó també els nivells tècnics o dels funcionaris o els administradors de l'Estat a Madrid. Tenim exemples, doncs, amb Baena, amb el que ha passat, doncs, amb algunes operacions empresarials, etc. Això ens hem de plantejar, és a dir, com influir o com tenir influència en aquests sectors per replantejar el país. Això em sembla molt, molt important. A vegades som, i sempre s'ha dit, una mica naïfs des de Catalunya, pensant que si anem tots junts i cridem molt, això es aconseguirà. Doncs segurament això no és així, eh? I que cal tenir una estratègia a anys vista de com replantejar unes relacions amb l'Estat. Mm-hmm. Això no es pot improvisar amb un canvi d'estatut o un referèndum.
Sí, estic bastant d'acord. Primer, un afegitó, és una frase que em molesta molt, la de català és aquell que viu i treballa a Catalunya, però segons aquesta frase, el Lluís Racionero no seria català durant el temps que va estar a Madrid i jo tampoc ho seria. És a dir, que és una formulació que a mi m'ha molestat sempre molt, perquè els que vivim fora un temps, sempre ho deixem de ser d'un temps, però a banda d'això. Jo crec que, per exemple, Pujol, quan deia el que deia el cap de setmana...
Falta la cua de i ho vol ser, no?
I ho vol ser, sí, però sí. Que jo me'n sento encara que estigui a Sydney, no? No trobo que sigui un res en demèrit, no? Però jo crec que l'Estatut, que efectivament va ser a l'inici un intent de plantar cara a un presumible govern del PP, després es va intentar que fos un canvi real de les relacions entre Catalunya i Espanya, que no estigués condicionat a les aritmètiques parlamentàries. Però això no s'ha aconseguit, perquè quan el president Zapatero va descobrir el cost que li suposava aquell estatut, va començar a aplicar la podadora, i ara també he de dir que he percebut en els últims dies en el govern central, després d'haver explicat, i aquí ho hem explicat moltes vegades, que el govern central estava, diguéssim, rondinant, intentant evitar un desplegament perquè no li convenia electoralment, sí ha percebut el problema que té a Catalunya. És a dir, un cop havent descobert que a Madrid, Comunitat de Madrid, ho té molt malament des del punt de vista electoral, sap que els dos graners electorals són Catalunya i Andalusia, i des del PSC se li ha traslladat que com continuï amb aquesta actitud gasivera, aquí ho passarà magre, ho passarà malament. I pel que sé hi ha converses bastant avançades, que podrien dur algunes novetats en els pròxims mesos, poden ser focs encenalls, poden ser focs d'artifici, ho haurem de veure, però intentaran dur a terme algunes mesures que dissipin aquesta imatge de gasiveria del govern central. Però insisteixo, novament per interessos electorals, no per convicció, que a mi és el que em preocupa, que no ha canviat la convicció de l'Estat de que com menys donem a Catalunya millor, perquè ja ens ho demanaran quan necessitarem els seus vots.
Ramon, però quan sentim el conseller Saura dient el dia 17 s'hauria de desencallar això dels trens, quan ell ho diu perquè ja ho té mig desembrossat o ja ho té mig embastat, si no un conseller no s'arrisca a dir una cosa tan concreta com ara això.
La culpa és dels catalans. Tenen 47 diputats al Congrés de Madrid, sí, que voten sistemàticament el senyor Zapatero, uns sí, perquè ja formen part directament de la filial, els altres perquè especulen i juguen, i clar, jo si fos un alt funcionari d'ENA o de Renfe o del Ministeri de Foment, diria, aquests catalans voten gratis, total, el que fan és un dinar com nens petits de guarderia, però ja estan bé amb els serveis que tenen i amb les infraestructures que tenen, i ara... van a l'IES a fer un acte als empresaris per l'aeroport, però bueno, no passa res, i clar, llavors jo no aniria a buscar les culpes a Madrid. Tenim les infraestructures que ens mereixem i el finançament que ens mereixem, i una classe política que no ha dit la veritat als ciutadans, i per tant no, jo no tiraria pilotes fora.
Lluís? No, amb això sí que no li podem donar les culpes al PP, no? Perquè no estan al poder i no tenen res a veure, o sigui, ara són els que estan al poder, són els que manen, aquí i allà, i els d'aquí no fan res. I els d'aquí, els polítics d'aquí, són els que han d'anar a demanar i posar pressió. I si necessiten fer com feien contra l'Aznar, pues que ho facin, no? Que facin sortir la gent al carrer i que toquin les...
Però sembla que el president Montilla, no sé, l'altre dia amb la Mònica Terribas, deia que...
És política, no?
Hi ha coses que es fan que diuen que no es poden dir.
És el que us estic dient. No? Hi ha negociacions pendents i celebrant-se en aquests moments per desencadenar algun d'aquests temes. De tota manera, diem classe política. A mi és que com que les alimentacions no m'agraden, l'altre dia ens comunicaven la bona nova de que l'AVE no arribarà fins a la frontera fins al 2011.
Fantàstic.
Jo vaig arribar a Madrid el 92, quan es va inaugurar l'AVE Madrid-Sevilla, i se'ns va prometre que això a Barcelona ho tindríem de seguida. Han passat tres governs diferents, de dos signes polítics diferents, el PSOE i el PP, tots dos governs recolzats per Convergència i Unió, i l'AVE no ha arribat a Barcelona encara ara. efectivament, després ha arribat el tripartit i ara totes les culpes se li poden atribuir al tripartit. Però cadascú que prengui mesures de què ha fet, perquè Convergència ha recolzat en un moment donat l'arribada de l'AVE a Sants i el seu pas a través de Barcelona fins a la Sagrera, i de sobte, quan ja està a l'oposició, canvia criteri i proposa que vagi pel Vallès o vagi pel litoral. És a dir, a Catalunya ens ha faltat, sobretot, criteri. Tinc la sensació de que ha faltat no només unitat, que és exigible, sinó criteri. Un excés de debats interns, de divisions, una incapacitat d'arribar a un diagnòstic de què necessitava la societat i a partir d'aquí negociar-ho. Fronts comuns és molt complicat. Tu deies, Ramon, 47 diputats, dels quals 9 o 10, no recordo, són del PP. Per tant, ja en són 6,
només 6.
6, en queden 40. Després cadascú respon als seus 41. Interessos. I el PSC, no, com bé saps, no té grup propi. Per tant, no té, està sotmès a la disciplina de vot. Però si aquí les administracions, governés qui governés, haguessin estat d'acord en què s'havia de fer, si haguessin tingut la força per reivindicar a Madrid el que no han pogut reivindicar com a grups parlamentaris. Per tant, cadascú que assumeixi la seva part de culpa i que no vagi canviant de criteri en funció d'on està, si està el govern o està l'oposició.
No sé si això que dieu... o el que sentirem ara ens pot sonar a una cançó, doncs, ja sentida, i si realment pot tenir efecte. Llegim el Confidencial Digital, Sílvia.
Diu que Convergència i Unió vendrà cara al seu suport als pressupostos. Solves haurà de prometre més inversions de l'Estat a Catalunya o hi haurà abstenció. La ronda de contactes ha començat i aquesta setmana un representant del Ministeri d'Economia té previst trobar-se amb el diputat de Convergència, Josep Sánchez Llibre. Que hi hagi o no acord dependrà de que es compleixin els compromisos d'inversions pels pròxims anys previstos a l'Estatut. El punt de discòrdia segueix sent que Economia només entén com a infraestructures, carreteres, col·legis i construccions semblants, mentre Convergència pretén que s'inclogui un ventall més ampli. Per això, el Partit Català no descarta que, com va passar l'any anterior, es tornin a abstenir a la votació després d'assolir acords puntuals amb el govern. Esquerra ja ha fet saber al govern que no hi donarà suport, tot i que també podria arribar a un acord per l'abstenció. I en el mateix sentit s'ha pronunciat Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds, que exigirà més inversions en polítiques socials.
Què?
Mai no havien sortit tan gratis, tan barats uns pressupostos a un govern espanyol. I això que s'ho facin mirar el senyor Duran i el senyor Puigcercós. Vull dir, és així de trist i depriment, i aquestes notícies fan pena.
Els socialistes també, no?
El que deia abans l'Enric té tota la raó. Els convergents estan purgant les seves faltes i jo amb poques llàgrimes. Ara el problema és que el PSC no està purgant i és també corresponsable d'això, i encara, mentre no li arribi la purga,
el que té més mà a Madrid en aquest moment és el PSC. Si algú ha de ajudar a Catalunya, és el PSC, no? Per reivindicar, perquè és el que hem votat aquí a Catalunya. És el més votat.
Relatiu, el PSC és veritat que no pot votar en contra dels pressupostos, això és veritat, però és veritat que ens estan enganyant entre tots. Quan a mi Esquerra o Convergència em diu... vigila que m'abstindré. T'abstindràs perquè saps que gràcies a la teva abstenció els pressupostos tiren endavant. Perquè si sapiguessis que la teva abstenció motiva el rebuig dels pressupostos, ja faries una altra estratègia. És a dir, siguem clars, expliquem de l'any passat, al final el que està demanant Convergència i Esquerra és que es compleixi l'Estatut.
És a dir, que
es compleixin les inversions previstes de l'Estatut, cosa que per cert estan negociant la Generalitat amb el govern per la seva banda, i teòricament, segons el propi Estatut, hi ha un acord bilateral, no parlamentari, sinó entre administracions.
Però si els catalans voten el PSC en massa, i després el PSC no els defensa, i no podem donar les culpes a Convergència i a Iniciativa. Les culpes són del partit més votat, que és aquest. I que
la culpa és dels catalans.
Els catalans per votar en aquest partit, perquè aquest partit no els defensa, perquè resulta que
Lluís,
per el que sigui...
Però això és discutible, perquè tal com estan muntades les eleccions, tu de debò creus que el 1,5 milió de catalans que van votar a les generals del 2004 van votar el Montilla, que era el cap de llista de Barcelona, o van votar el Zapatero, que era l'alternativa de l'Aznar? Clar, és que hi ha un candidat a la
Moncloa, que és més complicat.
Hi ha un candidat a la Moncloa en aquelles eleccions.
Exacte.
Per tant, van votar
PSOE. No podem queixar.
Van votar PSOE.
Bueno, però votem el PSOE, doncs mira...
Però hi ha una situació de que a vegades el seny o la realitat de la composició social de Catalunya fa que no defensem prou clarament els interessos de Catalunya.
Per seny.
Però també...
Sí, per ser assenyats.
I per la por que ens diguin que és que som insolidaris o que volem altres coses, no? Però jo crec que caldria insistir també, jo crec que hi ha un problema en el fons també d'ambició política. És a dir, a mi m'ha sorprès molt com un flamenc ha arribat a ser primer ministre a Bèlgica, convencent a flamencs i a valons que donaria més regionalització i més autonomia als flamencs. Això és impensable aquí, dir que un català guanyi la presidència de Madrid dient que donarà... doncs potser fa falta aquesta ambició.
Però això és aquest intent de controlar els mecanismes del poder de l'Estat és una vella cançó, no?
Sí.
És un vell somni.
Jo, el Cambó, però és que no hi ha força de negociació, no?
Però jo tinc la impressió contrària. Jo crec que, per exemple, si el senyor Duran, per posar un exemple concret, fos ministre en un govern del PSOE, del PP, tant se val, i assumís la cartera de Foment, que és la que s'ocupa d'infraestructures, tindria tanta feina per demostrar que no està afavorint el seu territori, que al final ens faria més mal que una altra cosa. Mm. És a dir, jo no tinc clar que la presència d'un català a una cartera determinada ens hagi de garantir guanys als catalans. No va ser així amb el senyor Piqué a la indústria, no va ser així amb la senyora Ana Virurés, no ha estat així amb el Montilla, amb el Clos, però és lògic, perquè són ministres solidaris, un Consell de Ministres col·legiat, que és el govern de l'Estat, no és el govern de Catalunya, per tant no pot escombrar cap a casa com a ministre. Una altra qüestió és com es configuren els governs i com es configuren les aliances parlamentàries. Mm. Però no en funció de tenir un ministre concret tindrem garantit res.
Ramon, però el drama és aquest, perquè els ministres no catalans no tenen aquest complex. Perquè, per exemple, el 2004 entra la senyora Álvarez de Ministeri de Foment i el que fa és dir ara vaig a reformar i ampliar l'aeroport de Màlaga i allà hi està gastant més diners que el Prat, no? I així, tants i tants exemples tenim de que quan entra un ministre de Valladolid o entra de Càceres, sap que té 4 dies, per exemple, que vagin i mirin què està fent, per exemple, el PSOE aragonès a Madrid. Ha col·locat el Víctor Morlán, secretari d'Infraestructures,
sí.
I aquest senyor resulta que l'any passat va invertir més a Catalunya, al seu ministeri, a Aragó, que no pas a Catalunya, no? I perquè saben que tenen un temps i van a sac, no? I aquí, curiosament, jo estic d'acord amb l'Enric de que precisament, possiblement un ministre català a Foment tot el dia hauria d'estar justificant-se i a més allà hi ha milers dels funcionaris que se'l toraregerien com a la sèrie si ministre, no?
El problema és
com aconseguir autonomia financera i econòmica suficient com per no haver de dependre d'aquest joc pervers que depenem d'un govern central que no és còmplice amb el nostre futur.
Lluís?
No, que avui llegia en un diari, penso que era la Vanguardia, no sé qui ho ha dit, que encara vivim de les infraestructures que es van fer i es van pactar quan el govern d'Aznar, que
ja, 96,
que ja és, que ja és pinturesc, que passi això.
Dèiem que en l'estudi reflecteix una mica l'abstenció, se suposa, sobre el paper, dius, ostres, ara venen les municipals, aquí no, són pròximes i la gent vota. Què passa que la gent no vota tant, tampoc?
Jo crec que ja és cert que hi ha hagut un cansament electoral tan seguit un rere l'altre.
La democràcia de mercat,
diria. Sí. I però jo també penso que hi ha un problema de concepció de l'activitat política, que durant la transició ens hem dedicat molt a fer coses perquè hi havia moltes coses a fer, la major part d'aquestes coses estan fetes però els problemes no estan resolts i en lloc d'anar a resoldre els problemes seguim fent promeses de fer coses i els ciutadans això ho percep clar, que molt bé, moltes gràcies, ha anat molt bé, som democràtics, la democràcia ha funcionat, però ara els meus problemes no me'ls resol ningú. Uh-huh. Per tant cal doncs que la política baixi més en el terreny del concret, baixi més al terreny dels problemes de la gent, els enfoqui i són més complicats, són coses més a llarg termini, però cal abordar-les.
Justament, dissabte vèiem com s'anaven constituint els diferents ajuntaments d'arreu de l'Estat. Sílvia?
Saúl Gordillo escriu en el seu blog saúl.cat a Catalunya Pacta. Diu, lluny queden els anys de les majories absolutes. Les quatre alcaldies de les capitals són socialistes, però Convergència i Unió ha tornat alcaldies perdudes anys. Ha entrat en governs que mai de la vida hauria dit. Badalona, o ha recuperat ajuntaments on el PSC ha estat el més votat, com Blanes. Hi ha pactes de tots els colors. Convergència amb Esquerra, a la Seu i Tortosa, o convergència amb el PSC, a Banyoles. També de curiosos, que responen a lògiques locals. Iniciativa amb Convergència i el PP a Cerdanyola del Vallès, per exemple. I casos rars. Esquerra amb el PP, trànsfugues precoços. Ahir, en força ajuntaments, es va qüestionar el sentit democràtic d'alguns pactes que marginen la força més votada. Però, com que tots ho han fet, i com que les regles del joc les marquen els mateixos polítics, poca llàstima en fan, diu. Només han de fer una cosa, posar-se d'acord per canviar les regles si realment ho volen, que es respecti la llista més votada a per tot i per llei. Però per què ningú no parla ja de llistes obertes? O és que ahir no tocava?
Bueno, aquests dies vèiem l'altre dia una proposta, no sé si, de reforma de llei electoral catalana, de votarem durant una setmana?
Sí, jo crec que al final faríem lo de sempre, deixar-ho per l'últim dia. Amb la qual cosa tampoc crec que resolgués gaire. Jo crec que jo estic d'acord amb el comentari de l'Oriol de causes, i una altra causa és que, efectivament, que sistemàticament, o que molt sovint, la llista més votada no sigui la que governi, és un mal missatge a l'elector. També és un mal missatge que totes les campanyes es basin en els pactes, postelectorals, perquè sempre ningú té un programa. Al final és la suma dels programes, i com que no se sap quina serà la combinació definitiva, doncs al final vés a saber. Convergència va anar al notari per dir que no governi el PP, i ara s'està oferint. El tripartit no va voler definir-se sobre què faria, tret d'Iniciativa, i s'ha reeditat el tripartit. On semblava inqüestionable el tripartit, que era Barcelona, finalment s'ha trencat. És a dir, que l'elector té dret a saber una mica més, tenir més clar qui governarà, i si la llista més votada serà respectada. El problema és de configuració del propi estat, perquè si aquí abordem una reforma com la que planteja el senyor Mas, que és que una segona volta o governar la llista més votada, immediatament això es trasllada al conjunt d'Espanya, i Convergència, el seu paper frontissa que ha jugat els últims anys, desapareix, perquè estan delitosos el PP i el Partit Socialista de suprimir, de fer una reforma electoral bipartidista on les forces minoritàries no tinguin el pes que tenen actualment.
No tant, no?
Per tant, no juguem amb foc, perquè qui juga amb foc pot acabar cremant-se en aquest cas.
Ramon, hi ha alguna...
Sí, aquí cadascú fa una mica la proposta de reforma que més li convé, fins i tot des del punt de vista no ja de partit, sinó personal, no? I jo no sé si, per exemple, què diria el senyor Mas si hagués quedat segon darrere d'un Montilla que hagués quedat primer i hagués pactat amb el tercer i el quart per ser president, no? Segurament estaria encantat de la vida, no?
Uh-huh.
Jo penso que la gent potser no vota també perquè veu l'engany de molts polítics. No vull dir amb això que tots siguin iguals. Per mi és una professió molt noble i molt sacrificada i poc valorada, i sobretot a nivell municipal, on hi ha molta gent que fa moltes hores a canvi de res. Però sí que penso que hi ha una demanda, i això s'ha vist a França ara, que el polític realment parli de veritat i no amagui, diguem-ne, el cap sota l'ala, no? I ara estic parlant, per exemple, quan estem veient aquests retards de les infraestructures, qui està apuntant realment a les estructures de l'Estat, no? Qui està assenyalant la causa directa? Tothom fa el seu vol gallinàcia curt que li convé, i aquí, diguem-ne, la cosa es va podrint en el sentit literal del terme. Jo penso que hi ha demanda, diguem-ne, de sinceritat, i quan surt un polític com a França, llavors resulta que va votar el 80% de la gent. No?
Oye, que treus França, no sé si hi ha hagut també una fatiga electoral dels francesos, hi ha hagut una abstenció del 40%, i casos que abans de començar el programa comentàvem, com el de l'Alain Juppé, que algú, el número 2 del govern, que dimitirà perquè no ha guanyat a la seva circumscripció electoral, però aquí dius, no, calla, que ara ja soc ministre, i encara que no m'hagin votat, no plego, no?
Bueno, n'hi ha un que ha plegat, no?, en Jordi Portavella, no?, que ha seguit una
bueno,
mica...
No és que hagi plegat, però...
No ha plegat, sí. Però que ha volgut ser conseqüent amb la
deixada... No s'integra en el govern municipal de Barcelona, sí.
Sí, jo crec que falta polítics amb més espatlles, amb més cintura, que parlin més clarament a la gent, que toquin els temes de la gent i que s'entreveixin. I jo, que hi hagi pactes, jo estic d'acord que convé que molts pactes també enreden, perquè al final no saps a què votes, amb què acabarà el teu vot, i la gent és molt gelosa del seu vot. Però també és cert que a mesura que la societat, doncs, les coses fonamentals ja les té, i per tant les altres hi ha més conflicte d'interessos pels altres problemes, doncs és més fàcil que no hi hagin grans majories, perquè les coses són més complexes. Però també és cert que els pactes s'haurien de centrar en allò fonamental en què tothom està d'acord, i allò es aconsegueix. Si un pacte és per igualir, per no fer res i per neutralitzar-se, llavors és quan això encara és pitjor, no?
Mm-hmm. Què t'ha semblat França, Lluís?
Bueno, pues demostra que la gent volia un canvi d'orientació. És a dir, França era un país molt ric, però que estava massa burocràcia, massa estatalisme, està una mica antiquat. I clar, amb això de que som tots tan progres, doncs clar, ens sembla que si fas una cosa thatcheriana, no?, que ja és neocapitalista i que és el capitalisme... No ho és, perquè aquests governs no poden canviar les coses fonamentals de l'estat de benestar. Vull dir, no canviaran ni lo de l'atur, ni lo de la sanitat, etc etc. Per tant, doncs, si t'apareix un individu eficient, amb molta energia i que vol modernitzar, jo crec que és el que ha votat França, per modernitzar-se.
Ha votat claredat, no? Perquè és veritat que la Ségolène en les presidencials, en aquestes legislatives, la Ségolène Royal, hi havia un missatge molt ambigu, molt claredat, i és veritat que necessita uns missatges clars, la societat francesa. Jo el que discrepo una mica és la sensació que tenim aquí a Catalunya i també en el conjunt d'Espanya, segons la qual França està en crisi i nosaltres anem també. Jo crec que ens equivoquem.
No, França no està en crisi.
Sí, però no s'havia dit,
és un país riquíssim, que és clar, quan hi ets tan ric no pots créixer un 7% com els xinus.
Però no ha renovat les seves estructures, no ha entès la globalització...
Ves-hi, mira les carreteres i els trens...
Hi ha una dada que em sembla significativa. Sempre es diu... França té massa funcionaris. 17 per cada 1.000 habitants, em sembla que són, no? Aquí en tenim 12. 12 de 12 a 13. Perquè la transferència de competències a les autonomies i als ajuntaments ha incrementat la massa funcionarial territorial, però no ha disminuït la de l'Estat, amb la qual tenim una quantitat de funcionaris descomunal, que són, és un cost econòmic molt, molt, molt gran, que això no s'ha corregit ni sembla que hi ha en vies de correcció, i pel que fa a l'Estat de l'Estat en parlarem, perquè també tenim algun problema.
Ramon?
Vaig anar a Perpinyà a fer un curs d'economia catalana a la Universitat de Perpinyà, i estic encara omplint papers per cobrar les dietes, i estic marejat. M'han demanat papers del cotxe. I ara, a més, em falta un paper i estic completament... és una cosa increïble. Sí que França necessita una reforma en el sentit de desburocratitzar-se, perquè hi ha un pes excessiu de la burocràcia i de la regulació que no deixa joc al dinamisme econòmic. I, per exemple, és també un símptoma que milers de francesos cada any marxin de França buscant desplegar i realitzar els seus projectes d'inversió o innovadors o en altres països on hi ha més flexibilitat, més agilitat, i això és el que Sarkozy ha tingut la claredat d'enfocar i apuntar en el seu programa, i que s'han portat, diguem-ne, una majoria molt clara de francesos, no? Com mai, no?
Sí, els francesos també són una mica especials quan voten, perquè jo crec que aquestes eleccions d'ahir, doncs també penso que va ser una certa reacció de dir: hem votat Sarkozy...
Manon Trobo.
Ja ens ha fet enrere, però després era l'ho votat. Això va passar al Mitterrand, va passar diverses vegades, de que es decanten cap a un o l'altre, i després diuen: ens hem equivocat, hem de tornar enrere. I després ja, clar, hem arribat tard.
Fem una altra pausa publicitària. Tornem ara mateix amb Oriol Homs, president de la Societat Catalana de Sociologia. Acaben de presentar el primer anuari de la Societat Catalana 2007, just avui, que fa 100 anys de la creació de l'Institut d'Estudis Catalans. Seguim la conversa amb l'Enric Hernández, en Ramon Tremosa i Lluís Racionero.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Per oferta, l'ofertassa d'Hipercor.
Que idea. Llom ibèric de gla de Salamanca d'on Saturnino, peça d'un quilo aproximadament 45,90 euros al quilo, amb regal de xoriço i llonganissa ibèrics, valorats en 29,80 euros.
Així és l'ofertassa d'Hipercor. Emporta-te-la.
Que idea.
Aquesta nit, el debat de l'Àgora, el 33. Paisatge després dels pactes. Els pactes municipals t'han deixat content o decebut? Ja pots donar la teva opinió al 93 473 60 74, al telèfon de participació dels espectadors de l'Àgora. 93 473 60 74.
El sopar era boníssim.
Proposo un brindis per la nostra nova casa.
Oh, no. Una altra vegada no. No em diguis que...
Sí, és la hipoteca.
La teva hipoteca no et permet gaudir de casa teva? A Caixa Catalunya tenim un preu molt interessant per tu. I a més, també pots contractar la cobertura de risc de tipus d'interès perquè el futur no et doni sorpreses. Perquè ser client nostre implica tenir més avantatges. Més solucions per tu. Caixa Catalunya.
Pep Bou presenta Clar de Llunes al Teatre Tívoli. Espectacle-concert amb Jordi Massó al piano.
Vine, veu i viu un espectacle únic, on les bombolles ballen al so de la música i la música acaricia la pell de l'aigua.
Clar de Llunes, sent la realitat a flor de pell.
Pep Bou, al Teatre Tívoli, del 27 de juny al 15 de juliol, 3 úniques setmanes.
Venda d'entrades al 902 33 22 11, al Servicaixa i a les taquilles del teatre. Més info a grupbalana.com. Emocions a flor de pell.
Escàndols de primavera a Hipogegant.
Mobles de jardí i terrassa a preus sense competència.
Fixa't, cadira de la millor fusta per interior i exterior teca de Kènia, 59 euros.
Tot el que us fa falta per al jardí aquesta primavera ho trobareu a Hipogegant a preus d'escàndol.
Vilanova i la Geltrú, masia d'en Torrent 4, polígon Roquetes. I també som a Terrassa, Granollers i Girona.
Des d'ara i fins al 6 de juliol ja us podeu abonar a la temporada 2007-2008 del Gran Teatre del Liceu. Tenim un abonament per a vosaltres. Per saber els espectacles que hi ha, els tipus d'abonaments i els preus, podeu consultar el nostre web liceubarcelona.com o trucar al 93 485 99 13. Vine a Liceu, el tens molt a prop.
Saps on són els millors hotels? Les millors platges? Els millors restaurants? La vida nocturna més divertida? El patrimoni arqueològic més important? Les millors compres? Les excursions d'aventura més divertides? I, per descomptat, els millors hotels oasis? Cancún. 7 motius per venir. Vine a Cancún amb Balcón Viatges, la forma més intel·ligent de viatjar.
Atenció. A Ciegas, representada en la més absoluta foscor. Et sorprendrà, et divertirà, t'emocionarà. A Ciegas, de Jesús Campos García, a partir del 26 de juny al Villarroel Teatre. Atreveix-te a sentir. Venda d'entrades a Teleentrada de Caixa Catalunya i taquilles del Villarroel Teatre.
Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio, l'Oracle, amb Xavier Grasset.
Vuit minuts i són les 4 de la tarda. Conversa amb l'Oriol Homs, president de la Societat Catalana de Sociologia, en l'Enric Hernández, en Ramon Tremosa i en Lluís Racionero. Tenim damunt la taula aquest anuari, Societat Catalana 2007. Els diferents aspectes que toqueu, diferents àrees, n'hi ha 6, ciutadania i societat civil, política i governabilitat, economia i desenvolupament, població i estructura social, cultura, educació i ciència, benestar i salut. Dèiem, amb aquests aspectes que sobresurten, si més no quan n'heu fet la presentació pública, el problema de l'abstenció, el problema o la realitat de la immigració, dieu que si s'atura el creixement econòmic tindrem conflictes com ha passat a França, ara que parlàvem a França. Doncs vaja, no sé, Ramon, com tenim els indicadors, però tots els indicadors econòmics diuen que l'activitat es va aturant, no? Tindrem problemes.
Si s'atura, sí. Segur. Hem tingut un període molt curt de vinguda de nous emigrants, per tant no hem tingut temps d'assentar-los, no hem tingut temps d'integrar-los, i per tant vol dir que si esperés ara allò de cop, segurament això generaria més tensions. De totes formes, malgrat sembla que l'activitat doncs es pot ralentitzar una miqueta, no hi ha a curt termini previsions de que hi hagi un trencament del creixement econòmic, no? I per tant, mentre funcioni l'ascensor social, jo crec que les forces d'integració seran més fortes. De totes formes, tampoc no pensem que això sigui comparable a la situació de França. La França ha explotat després de 3 generacions d'immigració i d'un bloqueig de creixement durant molt més temps, i també és per unes polítiques d'habitatge concretes, unes polítiques d'assentament de la població. Les primeres generacions d'immigrants mai solen ser tan conflictives, perquè hi ha una força, una inversió molt forta en la integració. Són més aviat doncs els fills o els nets que poden tenir més problemes. Jo crec que ara ens trobem amb uns reptes molt més curts, que és de donar cabuda en aquesta immigració i d'integrar-los realment a la cultura catalana i a les nostres formes de...
Però la cultura catalana es transformarà també, no?
Ah, exactament. Això és evident que es transformarà. Amb aquest procés d'integració, doncs hi perdrem unes quantes plumes i transformarem la cultura catalana. Però ara els problemes són molt més concrets. Són d'escoles, de serveis socials, de sanitat, d'habitatge, sobretot. Això són els problemes que hauríem d'haver previst fa un cert temps, i que ara és d'una urgència perquè portem un retras en quasi tots ells. No tenim ni el millor sistema educatiu, ni el millor sistema sanitari, ni el millor sistema d'habitatge, i per tant ens toca fer doble feina per cobrir els dèficits que hem acumulat, i segon, per donar possibilitats d'integració en aquesta nova població.
Lluís?
Sí, mira, jo crec que aquí tenim dos avantatges sobre França, que són menys racistes, més oberts, integrem millor la gent, i segon, amb urbanisme no hem comès l'error dels HLMs, de l'HLM d'habitació en el loyer moyen, que fan els francesos, que ja és construir un gueto. I a més el posen a fora, vas allà a Perpinyà i tens els HLMs allà fora. O sigui, ja has fet un gueto tu mateix. Aquí, per sort o per desgràcia, els immigrants venen al barri xino i venen al barri gòtic, i això és boníssim, encara que no ho sembli, perquè ja estan integrats al cor de la ciutat.
Sí, però si els habitatges també tenen un mínim de dignitat, perquè a vegades el que passa és que aquells habitatges del centre no s'arreglen, i vinga, va, posem-nos allà i...
Aquí hi ha una de les tasques, arreglar aquests habitatges, no?, que s'està fent.
I potser és la meva nebotat, però si d'aquí 30 anys, d'aquí 3 o 4 generacions, quan ens torni a convidar a la Fira de Frankfurt, no només hi vagin escriptors en català, sinó també hi vagin escriptors en castellà, i potser algun que escrigui en àrab, tampoc passaria res. És a dir, quan parlem de guetos socials, és un tema molt gravíssim, però trobo que encara no estem encertant, incorrent en el risc de construir guetos culturals, que tampoc és una bona senyal, de cara a aquesta gent que ve.
No, però a Frankfurt ja hi va l'Agnès Agbotón, que és una escriptora de Benin i que escriu en català.
I tant de bo quan tornin a convidar la cultura espanyola a Frankfurt no només vagin escriptors en llengua castellana.
No.
Perquè l'any 91 és el que va passar, i a més i més hi van anar-hi tots desfilant un darrere l'altre i sense crear traumes a segons quins diaris i emprenyar d'aquesta manera, no? Convido els lectors a que es mirin festivals de música de tot tipus que s'està fent a Barcelona, com només hi ha grups que canten en castellà i no n'hi ha cap que canti en català. I aquí l'avantguàrdia no està fent portades, ni pàgines, ni drames, ni cunyeta, ni burla sobre aquesta qüestió, no? Per tant, aquesta simetria no m'acaba d'agradar a mi.
Home, aquesta simetria, jo refereixo, potser el Lluís segur que està més qualificat per parlar d'això, però quina és la sensació que ha tingut dels escriptors catalans que escriuen en castellà de veure's, no sé si vexats, però molt maltractats fins a l'extrem que han acabat donant-hi. I no hi han anat perquè l'actitud de l'Institut Ramon Llull no ha estat precisament generosa.
Home, he parlat amb algun i el que m'han dit és que els van cridar en l'últim moment.
Clar, si no t'hi volen...
Quan els alemans hi havien reclamat. Ells no estaven convidats. Els alemans van dir, però escolti, no ve aquest senyor, no ve aquest senyor, escolti, no, què és això? Llavors, a l'última setmana, llavors van dir, ara no hi anem.
Jo estic d'acord amb el Ramon, és a dir, la cultura espanyola hauria de ser una cultura incloent, que inclogués també a les cultures catalana, euskalduna, etc. Però això no vol dir que la cultura catalana... No, estic d'acord amb això. Ara, tampoc hem de seguir un exemple simètric, és a dir, crec que forma part de la cultura catalana la literatura en castellà. És que no cal anar més enrere, no cal anar enrere. Només penso en La ciutat de los prodigios, però no penso en una altra novel·la, però podríem anar enrere, vull dir que...
Sí, però voleu dir que encara que ho haguéssim fet fa 2 anys a la llista, o un any a la llista, el follon s'hagués armat igualment. Vull dir que allò era un tema difícil de resoldre, perquè està mal resolt encara en el conjunt de la societat, i es fes a l'últim segon, o es fes un cert temps abans, la discussió hagués estat igual. Jo crec que era un tema complicat, que s'ha sortit com s'ha pogut, i que vol dir que encara no tenim clar tot aquest tema, no?, a nivell de país.
No, però perquè no s'ha planificat bé, sí, és veritat. Ara, l'actitud de menys preu, que va optar, per exemple, a Vilamata, es diuen, escolta, jo no hi aniré, aniré la setmana següent, que m'ha enviat el meu editor. A veure, tot això es resol amb diàleg i es resol amb temps, efectivament, parlant un temps. Tampoc calia que hi hagués una presència massiva d'escriptors en llengua castellana i mínima d'escriptors en llengua catalana. Ara, la imatge que s'ha donat, des del meu punt de vista, no és gaire constructiva.
La imatge que alguns han donat o han volgut donar, no? Jo estic d'acord en que els que escriuen en castellà són cultura catalana, però diguem-ne, pel que fa a la literatura, sí que la llengua marca, no? I en aquest sentit, per exemple, Franz Kafka, autor txec, escrivia en alemany i és considerat alemany a tots els efectes literaris, i ningú omple pàgines d'autoodi ni fa, diguem-ne, sàtira amb aquests temes, no? Jo penso que les coses són molt més senzilles, i si hi ha bona fe, diguem-ne, d'entrada, i doncs no tenen per què elevar-se a categoria de fet noticiable, que no són més que debats gallinacis interessats.
Doncs anem-ho deixant aquí. Gràcies, Oriol Homs. L'aneu traient cada any, l'anuari, a partir d'ara?
El compromís és cada any fer aquest anuari i així actualitzar el debat sobre i de reflexió sobre la societat catalana.
I que no passi allò que... Vostè li preocupa el terrorisme? Oh, i tant, no? A vegades passa que quan t'acostes a la gent sembla que el que surt és el que se li pregunta, no?
Clar, ja ho sabem els sociòlegs, que fent la pregunta estàs induint la resposta, i per tant nosaltres no, el que volem és veure quins temes han passat a l'any i que són interessants i importants, i sobre aquests temes reflexionarem. No volem imposar debats que no corresponguin al moment.
Doncs marxem amb una frase de Blackstone: l'home fou creat per la societat. I gràcies a això, els sociòlegs. No, no, ja. Gràcies, Oriol Homs, gràcies, Enric Hernández, gràcies, Ramon Tremosa, gràcies, Lluís Racionero. Tornem demà a les 3, gràcies als oients. Ja sabeu que a través d'internet podeu recuperar el programa. Adéu-siau, feu bon dia.